Benvinguts a Sardanes a Ràdio Sabadell, un programa amb guió i locució de Jordi Saura que té com a protagonistes a la sardana i la copla. Sardanes a Ràdio Sabadell, una hora per descobrir junts tot allò que es mou a l'entorn de la sardana i la copla.
Molt bon dia, Toni González, a la realització tècnica, i Jordi Saura, guió i locució. Us presentem l'edició número 554 de Sardanes a Ràdio Sabadell. Ja sabeu que ens trobareu en antena tots els dissabtes de 8 a 9 del matí i els diumenges a la mateixa hora en segona emissió. A partir del dilluns també ens podeu escoltar al podcast de Ràdio Sabadell. Aquesta setmana us presentem una entrevista amb en Pep Moliner, fiscornaire i representant de la Cobla Sant Jordi. La vam enregistrar dijous dia 20. Ens parla de projectes, de l'actuació a Hamburg, d'inquietuds, de la recerca de nous públics, de la recerca de l'excel·lència, de nova música, de tradició i evolució en contraposició a tradició que porta una activitat de museu. En Pep Moliner ens parla amb el cap, però amb passió per allò que ell qualifica de música clàssica catalana. L'entrevista és llarga, però creiem que és de gran interès. En farem un parell de talls per introduir música. Seran sardanes en versió un curt i un llarg, sempre interpretades per la Cobla Sant Jordi. Per contra del que és costum, només direm el títol abans, no a la sortida. Comencem amb una sardana d'Antoni Ros Marbà, l'autor que també tancarà el programa. Ara és el torn per la titulada Alimara. Parlem amb en Pep Moliner de la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, instrumentista fiscorn i també representant la Sant Jordi, una cobla fundada l'any 1983 i que des del moment de la fundació ha destacat per oferir diversos tipus de projectes, uns que podrien anar lligats a allò que en podríem associar a la cobla fusió, i no sé si és un terme encertat, és a dir, la cobla actuant conjuntament amb elements musicals que res hi tenen a veure, i altres que van pel camí de cercar l'excel·lència de la música de cobla sardanista i no sardanista. De fet, des de la Fundació, i com explica la Cobla, doncs, té la voluntat ferma d'atendre específicament la música de concert amb la programació reiterada d'obres de referència, obres oblidades i música de nova creació. Bona tarda, Pep. Gràcies per atendre a Ràdio Sabadell.
Molt bona tarda, Jordi. Molt content de ser aquí amb vosaltres.
Gràcies. I deixem que comenci primer per aquesta primera part. Parlàvem allò de cobla fusió, que no sé si és un terme gaire encertat. Vosaltres heu portat a terme projectes amb Pascal Comelade, amb Kepa Junquera, amb Niño Josele, amb el quartet de jazz Caula Cau, això només per citar-ne alguns. En aquests casos, quin ha estat el paper de la cobla i quina repercussió creus que ha tingut en la gent, en el públic que no la freqüenta?
Bé, la cobla és una agrupació musical, val, formada per 11 músics, i els músics normalment tenen inquietuds. Val? La cobla és un instrument molt versàtil, diguéssim, es pot fusionar. A mi el terme cobla fusió potser no m'agrada, el terme fusionar sí, perquè finalment estem fusionant diverses especialitats, fins i tot instrumentals i musicals. I és totalment necessari, aquestes inquietuds ens porten a aquestes fusions, no? De fet, ja, si parlem de Florenci Mauner, ella fusionava la tenora amb una orquestra de pop als anys 60, no? Vull dir, la fusió finalment és això, no? És incloure instruments que no són de l'àmbit que s'està fent, incloure d'altres, no? Clar, la fusió pot tenir èxit i pot tenir molt poc èxit, no? Tot depèn, ja no amb qui t'ajuntes, perquè jo sóc del parer que la cobla es fusiona en qualsevol cosa, en qualsevol estil musical que ens vingui al cap, en qualsevol. L'única cosa és que el secret d'aquesta fusió recau a l'arranjament. Si l'arranjament és l'adequat, allà hi ha un èxit musical. Clar, depèn amb quin estil ho fusiones, l'arranjament pot ser molt, molt i molt complex. Nosaltres, com a ciutat, hem fet infinitat de coses. Des d'això, amb el Raf Domàs, amb en Pascal Comelade, amb Cau la Cau, però després també vam fusionar la música de cobla amb la dansa, en aquest cas amb la dansa urbana, amb el hip-hop, la dansa contemporània, això ho hem fet molts cops. O, per exemple, vam fer un espectacle que vam obrir temporal al Mercat de les Flors amb 4 concerts amb una companyia de dansa urbana i contemporània. Finalment, la cobla són instruments i com qualsevol altre instrument es pot fusionar i necessita. O sigui, la tradició ens porta a que la fusió ha de ser constant. Això sí, no totes les fusions tenen èxit.
De fet, d'aquí pocs dies també feu les maletes i voleu cap a Mèxic amb una experiència que ja repetiu, que és amb en Roger Mas.
Sí, correcte, correcte. Ens anem la setmana que ve cap a Mèxic, que anem a tocar la Fèria Internacional del Libro a Guadalajara, on la ciutat de Barcelona és la ciutat convidada i hem tingut l'honor de ser triats per anar-hi. I a més ens hem bellugat i hem aconseguit un segon concert a Ciutat de Mèxic el 3 de desembre. O sigui, aquest projecte és ben bé, de tot el que he explicat, és l'exemple clar, no? En aquest cas és un cantautor amb una banda que es fusiona amb el so de la cobla. I aquí la clau de l'èxit no és amb la qualitat de tots dos, si es fusionen, però sobretot amb la qualitat de l'arranjament, que és qui els farà casar i que farà que allò triomfi. En el cas del Roger Mas és excepcional perquè l'arranjament està perfecte, està en el punt just. Tu quan fusiones, per exemple, una cobla amb un cantautor, li pots treure sentit a la lletra o al cantautor. El cantautor necessita el seu espai. La cobla ha d'amalgamar. Ha d'estar clar quina és la fusió, no? Per això ja ho diem Roger Mas i la cobla Sant Jordi, no? La cobla acompanya, no? I això s'ha de tenir molt clar, perquè si no, és on a vegades hem vist projectes que no han tingut èxit de gent, però musicalment parlant no hi han tingut perquè l'arranjament no acabava d'estar curat, perquè és difícil fer un arranjament.
Us proposem un dels temes enregistrats per la Sant Jordi amb en Roger Mas, Aqueres muntanyes.
Era mia estra e avunau deum tutta ramnet cante cante sa canzon a queres montagnes che t'anau te su ben pesce sa vai sharan es mi esa de tes es apro cantes, perquè cantes, cantes pas per jo, cantes per Marilla, que no hi pres de jo.
Passat això així una mica de passada, anem a l'objectiu principal de la xerrada. Fa uns dies, i ho vam comentar també aquí al Sardanes a Ràdio Sabadell, la Sant Jordi ha estat protagonista de molt bones notícies i una té a veure amb l'actuació a un gran escenari europeu com és la Filharmonie de Hamburg. Com va sorgir aquesta actuació?
Bueno, encara estem pujats al núvol, perquè d'entrada, abans d'explicar-vos com va sorgir, vam fer història, total, és el primer cop que una cobla toca en un escenari internacional d'aquest prestigi com té la Filharmonie. Mm-hmm. Això va sorgir perquè la Filharmonie van voler fer, no una setmana, sinó 4 o 5 dies, un Focus Catalunya, on la música catalana era la convidada. Això succeeix molt normalment a les sales prestigioses de música d'arreu del món. I en aquest cas, el més habitual és que hi haguessin anat tots els artistes que hi van anar, i en tot cas, el no habitual és que hi anés una cobla. Això també és fruit perquè la cobla tenim molta feina a convèncer. Tenim un estigma molt fort posat i convèncer, per exemple, el camí de la Sant Jordi portem 40 anys mirant de convèncer a la gent que tenim una cosa espectacular, però per convèncer ha d'haver-hi molt i molt i molt treball al darrere. Uh-huh. En aquest sentit, quan es va programar això, va ser el Palau de la Música que ens va proposar. Amb el Palau fa molts anys que hi tenim relació, des del cicle Cople Cor i Dansa, que vam estar fent durant molts anys, després amb el concert anual que tenim a Sala Gran, ara que entrem en coproducció amb ells, els diversos espectacles infantils, educatius que hem fet amb ells, que encara estem fent ara al Cople 2.0. Ells ens coneixen, els hem convençut, hem anat molts cops allà. Saben també el moment de la Cople, que el moment és molt important. Ara mateix estem en un nivell, bueno, és el que sempre perseguim, no? O sigui, el nivell sempre ha de pujar, no ha de parar mai de pujar.
Sí, és allò que parlàvem de cercar l'excel·lència, no? I esteu a aquest nivell, eh?
Estem a tocar de l'excel·lència. L'excel·lència són paraules molt majors, però la Copa Sant Jordi mai ha parat de cercar l'excel·lència. Uh-huh. I sí que és veritat que en els últims anys, diguéssim, hem accelerat una mica també aquesta búsqueda. Uh-huh. I ara, especialment aquest últim any i amb aquests grans compromisos, és quan dius, ara és quan realment hem de mostrar-nos, no? I a Hamburg vam tocar l'excel·lència.
I quines sensacions us heu emportat de l'actuació d'Hamburg?
Doncs jo crec que encara, ja dic, que encara estem al núvol, encara no m'ha acabat de pair tot el que va passar allà, però les sensacions van ser brutals, perquè allà hi vam fer dues actuacions, una el divendres dia 14, sí. Vam fer una ballada de sardanes a l'El Plaça. Uh-huh. L'El Plaça és el pis número 10 de l'El Filharmonie. L'El Filharmonie és un edifici enorme. I diguéssim que tota la zona, o sigui, on comença l'auditori en si és a partir de la planta 10, i allà hi ha una plaça semicoberta, i allà això va ser oferta nostra, perquè vam voler que la cobla estigués contextualitzada en el que anàvem a fer, que la coneguessin, i els hi vam dir que la cobla prové de la sardana, es va crear quasi exclusivament per fer això, i els hi vam oferir de fer una ballada de sardanes, que la vam fer a la plaça, i va ser un èxit rotund. Rotund. Van venir molts catalans que viuen allà a Hamburg, però també van venir moltíssims alemanys interessats per la música i per la dansa. Vam portar nosaltres a l'Anna Romaní, que és una ballarina i coreògrafa, que és la que va fer de mestres de cerimònies i va primer fer uns escalfaments, ensenyar els passos a tota la gent que hi havia allà, els curts, els llargs, l'introit. De fet, el primer que els hi va dir és: allà a Catalunya és típic de que deixem les jaquetes i les bosses enmig de la rotllana. I com que som molt obedients, de cop va haver-hi una muntanya allà de bosses i jaquetes.
Sí, la imatge aquesta es va complir, vaja.
Vivien rotllanes, va ser fantàstic. Tot això està documentat gràficament i sí. Molt i molt emocionant. I clar, el plat fort va venir l'endemà, el dissabte 15, amb aquella sala plena de gom a gom, 2.100 persones, i clar, tothom molt interessat. També vam voler conceptualitzar aquest concert, per això va venir amb nosaltres la Judit Plana, que parla un alemany perfecte, i ens va fer de presentadora. Vam explicar què era la cobla, d'on venia, quins eren els seus usos, i vam voler fer una primera part així més cronològica, des d'Enric Morera fins a Martí Mont, i una segona part més contemporània, més sinfònica, més amb aquests títols de sardanes més sinfòniques, repetint autors també de la primera part, com podien ser Juli Garreta, Eduard Toldrà, Joaquim Serra, aquests grans. I vam cloure el concert amb dues obres, que són capdals avui en dia, una del 2002, Variants de color, de Joan Albert Amargós, que creiem que és una obra d'aquestes que ha quedat molt consolidades, que els hi van cantar. I vam acabar el concert com no podia ser d'una altra manera, amb el Puigxoliu, l'obra magma per a cobla. Les nostres sensacions van ser de molta emoció, primer de molta contenció, molta concentració. Estàvem molt preparats per aquest concert, sabíem on anàvem, a quina sala anàvem, a on ens col·locàvem, tot el que havíem de donar, i per tant molta concentració, molta contenció. Però en el moment de començar a tocar va ser espectacular, perquè hi havia això, 2.100 persones entregadíssimes, amb ganes d'escoltar. A mesura que va anar al concert es va anar veient que els aplaudiments cada cop anaven a més, i en acabar el concert, bueno, tota aquella sala dreta, amb unes ovacions que no ens deixaven marxar de la sala, i sí que nosaltres, quan vam sortir, allà és quan ens van venir totes les emocions fortes, no? Clar. Ganes de plorar, ganes de cridar, de tot, no? De veure realment la història que havíem arribat a fer allà, en aquell moment. Ja et dic, no ho hem paït, eh?
I per altra banda, penseu que aquí ha tingut prou ressò una actuació així, el ressò que es mereix?
Jo crec que sí, perquè tot i que inicialment se'n va fer poc ressò que una cobla anava allà, però després, vist també tot l'èxit, també agraït que la nostra televisió pública, TV3, alguns es van despertar perquè ens van veure molt a TV3. No per l'interès que podia haver generat prèviament, val? Això també ho hem de dir. Però a partir del ressò que sobretot m'ha donat TV3, que em va fer un petit tot documental, i sí, sí, hi ha hagut el recolzament fins i tot dels mitjans sardanistes, que molts cops a vegades se centren molt en el que és el ball i obliden una mica les grans
cites de concert, no?
Les grans cites, sí, nosaltres hem fet moltes, perquè de fet aquella mateixa setmana, el dilluns, havíem estat al Palau de la Música fent el segon concert de l'Integral de Juli Garreta, 16 sardanes, que és tot un aconteixement, perquè això tampoc havia passat mai, no?
Sí, precisament que això t'ho volia tocar, no? Perquè vosaltres en aquest any d'aniversari Garreta, any Garreta, esteu interpretant la Integral de les sardanes de Garreta.
Sí, sí, nosaltres sempre que venen aquests aniversaris d'aquests grans autors, i llavors l'any passat amb Joan i Ricard de Liamot de Grignon, i ho han fet amb altres autors, gravant ensenyaments monogràfics, fent concerts monogràfics, doncs aquest any tocava Garreta, i clar, el repte que ens van posar va ser aquest, interpretar amb diversos concerts, amb 4 o 5 concerts, la Integral de Juli Garreta. Principalment ens ho vam fer pensat en 5 concerts, el primer el vam fer a Girona, ho vam interpretar 16 sardanes, el segon l'hem fet al Palau de la Música, 16 més, i ara ens en quedaran 2 concerts més, que estem perseguint a veure si els podem fer a Lleida i a Tarragona, perquè busquem a les 4 capitals, on podem acabar de cloure aquesta Integral de Juli Garreta.
Ha interpretat les 62 sardanes, està bé, aquest repàs per la música de Garreta, no?
Molt bé. A més, a nosaltres ens ha anat molt bé, perquè hi hem entrat moltíssim, perquè són concerts d'alt nivell. La música de Garreta és de molt alt nivell i molt excepcional, i ens ho hem pres amb calma. Hem volgut treballar-ho molt bé, molt a fons, anar a buscar els manuscrits, anar a corregir tot el que creiem que s'havia de corregir, sempre pensant com seria Garreta que ho havia escrit, això. Sabem que la música, en general, s'esmena, i per això vam anar a buscar tots aquests originals. L'hem treballat molt a fons, crec que hem fet una interpretació diferent també, més nostra, i la veritat, ho hem disfrutat moltíssim, molt, perquè jo, que fa molts anys que toco un cobla, hi havia alguna sardana que no l'havia tocat mai, i descobreixes, encara segueixes descobrint que Garreta és un geni, però total, que ja ho sabem, però segueixes reafirmant que el geni que arribava a ser en Juli Garreta.
El concert d'Hamburg va començar amb la sardana que ara us convidem a escoltar, Juny, de Juli Garreta. Una banda, hem tingut aquesta interpretació, aquesta actuació a Hamburg, aquesta interpretació de la integral de Juli Garreta, i tenim més novetats, com és aquest cicle propi de Cobla al Petit Palau, amb dos concerts que, si no tinc mal anotat, 26 d'abril i 6 de juny de l'any vinent, i el Palau, que no és estrany, la Cobla, perquè ja ho has esmentat abans, també, que ja hi heu actuat altres vegades i teniu molt de contacte. Què significa, però, un cicle propi per la Cobla? El Palau.
També és una cosa, nosaltres sempre, diguéssim, amb el Palau que tenim tanta relació, sempre els hem anat demanant de tornar a reeditar aquell famós cicle de Cobla Coridances, sí. No? O pensant més en un cicle per Cobla, així més està. Però nosaltres hi anem, que anualment anem a fer un concert, a vegades és a proposta del Palau, a vegades a proposta nostra, el programa, val? Però ens entenem molt bé, ells ja compten que hi som. Però creiem que des que es va deixar de fer aquell cicle, tot i que ara estem fent el cicle de l'Aliança al Poble Nou, que també és un grandíssim valor, però que s'havia perdut una mica aquell espai on hi havia directors convidats, on hi havia estrenes d'obres, buscant una mica l'essència del Cobla Coridança, i era això. Allà es feien un total de 8 concerts, nosaltres arribàvem a fer 4 i 5, on havien passat grandíssims directors a dirigir-nos i on s'havia estrenat moltíssima música allà. Buscant aquesta essència, al final amb el Palau vam arribar a aquest acord, sabem perfectament que la convocatòria de públic per concerts de Cobla a Hamburg és total, perquè un sold out de 3 setmanes abans, però a Catalunya és difícil, i més el que programes. Vam entrar en aquesta producció amb el Palau de la Música, amb tota aquesta essència de la seva mà. Això serà el Petit Palau, i tots els concerts seran directors convidats, el d'abril amb André Salado, que és l'actual director de la Simfònica del Vallès, on fem un programa també molt significatiu, i el segon concert, el de l'abril, serà amb Joan Albert Amargós, que ja és conegut a la Cobla, de fet les dues seves obres les hem estrenades, i on també hi ha un encàrrec al Joan Albert Amargós perquè faci la seva tercera obra per a Cobla, que serà estrenada en aquest concert, tot dirigit per ell. Nosaltres en volíem fer més de concerts, però també el Palau ens van dir esperem, anem provant poc a poc, anem atraient a la gent, perquè nosaltres estem molt capficats amb l'atracció de nous públics, molt, perquè creiem en el potencial de la Cobla, creiem que està buida de públic, costa molt, els estigmes ens costen, o per exemple el públic sardanista, per exemple, que podria ser un públic potencial per aquests concerts, doncs no és una cosa que els atragui. El públic sardanista majoritàriament el que volen és anar a ballar, no sí. Escoltar concerts. I llavors ens ho trobem, que en
sí, semblen dos mons a part, no? La plaça i el concert, dos mons a part, que excepte algunes excepcions, sembla que no es toquin, no?
Sí, hi ha excepcions, perquè sí que veus cares, que les veus a plaça, les veus al concert, però la gran majoria, la gran massa, diguéssim, no. Però bueno, és lícit, eh? O sigui, cadascú busca el que vol, i per això nosaltres no fem atrets a ningú, tot el contrari.
Sí, sí, sí.
Busquem les fórmules per mirar de treure aquests nous públics, que ja els hem tingut, ja ho hem tingut, per exemple, les fusions serveixen molt per això, per atreure nous públics. La fusió amb en Roger Mas, de cop va ficar la Cobla a la cara de molta gent que mai hagués escoltat una Cobla a la seva vida. I va semblar que per molts en aquell moment descobrien la Cobla, no? Fora d'aquella Cobla que tenen al cap del diumenge al seu poble de vacances que fan les ballades de sardanes, no? I de cop van descobrir una cosa. Això ha anat passant també amb les fusions, o a poc a poc costa d'escalar. La Copa Sant Jordi, per sort, tothom que n'hi parla es diu, ah, oh, sí, sí, la Copa Sant Jordi. Bueno, sí, sí, però els concerts costen d'omplir. Sí. Costen molt, per molt agosarat que facis el programa. És la lluita de sempre i és sí. amb la que estem treballant ara amb totes aquestes eines. Usant la Copa al panorama internacional, segurament que triomfant fora aquí podem atraure més, i el nostre país va així, i fent accions com aquesta d'aquest cicle, el cicle de l'Aliança, tot això són factors que ajuden molt a treure el públic en aquest sector, diguéssim, de la música per a copa.
Has parlat d'una nova composició de Joan Albert Amargós, això vol dir nova producció, vosaltres l'heu estat apretant, la nova producció, amb diferents treballs discogràfics per aniversaris, i de fet el dilluns següent, al moment que estem gravant aquesta entrevista, sou una de les cobles protagonistes des ja fa molts anys, el Memorial Joaquim Serra, no, que hi ha estrenes, però després la pregunta és on són aquestes obres que s'estrenen, què passa amb el repertori, no?
Bueno, és el que passa, o sigui, és molt difícil tornar-lo a programar, molt difícil, molt. Hi han grandíssimes obres, no tot el que s'estrena. Bueno, hi ha molta cosa que s'estrena que està bé, bueno, s'estrena i no, es tocarà poc més perquè tampoc és l'interès que acabi tenint, però després n'hi ha algunes que tenen moltíssim interès i no s'acaben. Jo sempre ho dic, si Joan Guinjoan va fer una obra per Copla, va fer una només, no cap més. Joan Guinjoan és un músic segurament més apreciat a l'estranger que aquí, però aquí també ho és moltíssim. I va fer una obra per Copla, aquesta obra la vam estrenar a la Copla Sant Jordi, al Palau de la Música, dirigida per Josep Pons, i aquesta obra no s'ha de tornar a tocar mai més. Mai més, perquè clar, és una obra dura, és un llenguatge contemporani, tu, però hauria de ser normal. Jo estic convençut que la tornarem a tocar, però la tornarem a tocar fora. Seguríssim, que on la tornem a tocar serà fora. Per exemple, a Hamburg es van interessar molt pel repertori contemporani per a Copla. Molt, moltíssim. Els hi va agradar molt. Van voler fer una mostra de tot, perquè tu no pots anar el primer cop allà fent només música contemporània, has d'ensenyar l'essència, has d'ensenyar Morera, has d'ensenyar Garreta, has d'ensenyar Tudrà, has d'ensenyar tot aquest camí, però ara, potser si tornem a anar a la Filharmonia, potser anem a fer un repertori tot contemporani i potser toquem l'obra de Joan Guinjoan. Vull dir, aquí és molt complicat, no tenim els marcs. Per això aquest cicle vol ser això, mirar de tornar a recuperar aquestes grans estrenes, tocar-les, fins i tot gravar-les, algunes no estan ni gravades.
A Hamburg va sonar una sardana indubtablement contemporània, 12 lustres de Xavier Pagès, i és just aquesta la que podeu escoltar tot seguit. Thank you. ho hem apuntat en algun moment, per una banda doncs, amb el cicle aquest, els concerts, el memorial Joaquim Serra, tenim a la Cobla tocant sardanes al carrer, ho hem esmentat, allò de sardanes, una nit d'estiu, un diumenge al migdia, això de fer ballar a plaça, i tenim la Cobla a les sales de concert. I això a vegades crea la sensació aquesta de no saber exactament on hem de posar la música de Cobla. Ens movem pel tradicional, pel folklore, per la clàssica, on som? O no hauríem de ser, vaja.
La Cobla és una petita orquestra que fa música clàssica catalana, perquè, de fet, la Cobla i el seu gènere, si parlem, no sé, això és el segon terç del segle XIX, allà és on comença, uh-huh. I, per tant, sí que veu de la música tradicional, la sardana veu del ball tradicional, val? I veu totalment, però ja des de l'inici, la música que s'interpreta en una Cobla, que és una música escrita per... al principi per menys músics, però quan es va establir ja eren 11 músics. Vull dir, és això, és una petita orquestra que interpreta música clàssica catalana. Aquesta música majoritàriament té forma de sardana, uh-huh. És la que incita al ball, no? Sí. I bueno, aquesta és la meva consideració. No he considerat mai que la Cobla fos música tradicional. En tot cas, la Cobla és l'instrument d'un ball tradicional.
La Cobla, des del punt de vista que tenim aquí el Sardanes a Ràdio Sabadell, la Cobla interpreta sardanes, que és una forma musical, que és per ballar, i interpreta altra música, doncs, sobretot des dels anys 20, que ha anat entrant a les sales de concert en format diferent del que seria la sardana. No?
Correcte, això va ser quan els grans autors es van interessar per la Cobla, mm-hmm. i van veure el potencial d'aquesta formació. Quan Eduard Toldrà va començar a escriure, quan grans autors es van començar a interessar per aquesta música, hi va haver-hi grandíssims autors que difícilment repetirem, eh? Com, i no sí, ens sí, cansarem sí. de repetir-los.
Sí, sí, sí.
Juli Garreta, Ricard Joan Lamot de Grignon, Josep Serra, Joaquim Serra, Rafael Ferrer, Patrici Martínez i Comín, immensitat, molts autors, i després tots els moderns i contemporanis.
Sí, perquè això, bueno, tenia per aquí anotat, compositors d'aquests que han estat treballant el que entendríem per música clàssica, com podien ser els Lamote, Grignon, els Garreta, Joaquim Serra, en tenim de reculats en el temps, primera meitat i fins a mitjan segle XX, però en tenim d'actuals, que tenim els Rosmarbà, Brutons, Guinovart, en Xavier Pagès. Per tant, aquest fixar-se en la Cobla segueix en el temps.
En el temps, totalment. Seguim estrenant obres. Ara, ja t'he dit, l'any que ve estrenarem una obra. Ara, aquest dilluns, a la Memorial Joaquim Serra s'estrenarà una obra d'en Bernat Vivancos, que és la seva primera obra, també. Sí. És totalment viu. A sardanes n'estrenem contínuament. Normalment a la plaça, però al concert també. S'estrenen moltíssimes. Està totalment al dia.
Perquè allò per algú que ens escolti i que no sigui del món de Cobla o el món sardana, que això els dissabtes i diumenges al dematí pot ser que algú agafi l'emissora i mira, sonen sardanes i m'hi quedo escoltant. La sardana, la Cobla, podríem equiparar-ho, ja que parlem de clàssic, podríem equiparar-ho la sardana potser en els valsos, per exemple, penso, que tenim els Strauss per una banda que és absolutament ballable, però per altra banda podríem tenir, doncs, ser un vals trist de Sibelius, que no en té res, però és la mateixa forma, i amb la sardana passa exactament el mateix. I ningú se li acudiria dir que allò és tradicional o folclòric, i en canvi amb la sardana sí que algú li posa, no?
Correcte. Totalment, ja dic que és del segon terç del segle XIX. El XIX és música clàssica en aquella època. Fins i tot hi ha molta música clàssica que és molt anterior i d'uns quants cents anys d'abans. No, jo per mi tradicional és el ball que acompanyem, sí, totalment. Però fins i tot el ball, com a tradicional, ha innovat, ha anat innovant i és necessari que segueixi innovant.
Sí.
És supernecessari que es vagi transformant, que vagi innovant, perquè d'aquesta manera es manté viva la tradició. És això, no? La tradició dins de la seva paraula porta l'evolució constant. Uh-huh. La tradició quan està morta, quan és estàtica, quan volem preservar aquella tradició perquè això s'ha fet sempre així o això s'ha de ballar així, perquè llavors en aquest moment... Això ja passa a ser una cosa, diguéssim, paleontològica, no? Ja més de museu, no? De ficar en una vitrina, de tenir clar tots que en aquell moment les coses es feien així, i ho sabem, i això ens ajuda a construir el futur, no? Sí, però... I la tradició és aquesta evolució constant que totes les tradicions necessiten, la sardana, per suposat, també.
Sí, perquè, de fet, sempre s'ha fet així i no ho canviarem i no ho hem de canviar, ha sigut alguna cosa que s'ha vist sempre en el món de les sardanes, la manera de ballar, el número de tirades, i a vegades costa moure, no?
Això es veu, no, es veu en tots els aspectes, perquè hi ha molts tradicionalistes del jazz, per exemple, o del flamenco, no? Molts, que no es bellugarien, o que quan veuen que un guitarrista flamenco s'està fusionant amb el jazz, diuen que jo, bueno, allò del dimoni, no? Uh-huh. Bueno, això ho tenim a totes. A la sardana també ho tenim. Hi ha gent molt... tradicionalista no seria la paraula, perquè tradició és innovació, perquè són molt immòbils, i sí, sobretot el record els porta a no perdre aquell record d'aquella cosa que ells van viure en aquell moment, no? Però, i això passa amb tot, passa absolutament amb tot, fins i tot amb la política.
Sí, sí, o sigui, més que allò de tradició i innovació, hauríem de parlar d'immobilisme i tradició que va evolucionant i es va renovant, no? La cosa sí, potser aniria per aquí.
Sí, tradició morta i la tradició que innova, diguéssim. Mm-hmm. La tradició morta deixa de ser tradició. Hi ha d'haver-hi espais per tothom, eh?
Ara, sí, sí, sí.
Per exemple, hi havia per xarxes perquè la ballada la van fer vestits de carrer i algú no s'ha fixat en que estàvem fent una ballada de sardanes a Alemanya en un lloc excepcional i que hi havia molts alemanys ballant i també s'han anat a fixar en que anaven vestits de carrer, no? Uh-huh. I a més, bueno, anaven vestits de carrer perquè feia molt de fred.
Sí, sí, sí.
Això és una cosa que també ens hem de fer mirar. A l'hivern les coples fa molt de fred i ens posem jaquetes, no? I al final el traje que portem poc es veuen uns pantalons i prou.
Sí.
Però fora d'això, molts cops ens fixem en allò que ens volem fixar i no veiem que les coses evolucionen. Aquest mateix senyor reconeixia, eh? Segurament m'he fet vell i no veig més enllà. No, és així, no? Però, bueno, s'ha de seguir innovant i hem de saber que en el moment que volem deixar les coses tancades i mortes, moren.
Correcte.
En el moment que no hi siguem, allò morirà, perquè és inevitable que allò evolucioni, inevitable.
I per evitar que mori o que morim d'èxit o de no èxit, segons ens ho puguem mirar en cada moment, què o qui hauria de canviar perquè la cobla i la música de cobla sardana i no sardana tingués aquest reconeixement que li cal i que s'omplissin les sales de concert i es pogués aquí fer un concert de cobla, doncs, amb 2.000 persones, per què no?
Sí, clar, aquí hi ha molts factors, perquè finalment vivim en una època que hi ha moltíssimes coses, ho tenim tot a l'abast, no és com fa 50, 60, 70, 80, 90 anys, no?, que els concerts estaven a rebentar, tenim aquells concerts de la Copa Barcelona o aquell concert de la banda que dius, mare de Déu, senyor, però és que clar, no hi havia res més, no? O quan anava a la Copa del Poble no hi havia absolutament... Avui tenim molts inputs, molts, moltíssims. També el problema que ha passat també, el principal és que som catalans, no? I els catalans tenim el nostre ADN, aquesta cosa, no? Que el nostre ens fa com vergonya i ens costa molt. Si haguéssim sigut finlandesos, segurament la sardana i la copla estaria a tot el món, val?
Sí.
O finlandesos o algun altre país que no tenen cap tipus de vergonya per la seva cultura.
Per la seva pròpia, sí.
Aquest és el principal. Després, com que en el seu moment tampoc es va anar fent la feina, ha quedat l'estigma, no? Va quedant aquest estigma, és com els hi ha passat a les gralles, no? L'estigma de les gralles, d'aquells que toquen, van desafinats, no? I s'han fet tanta befa, no? Amb la cobla també ha passat el mateix, no? I això va quedant gravat. Jo ara no, però jo quan començava a tocar, a vegades em feia vergonya dir que tocava amb una cobla, depèn en quin cercle. És així, perquè clar, semblava una música menor, d'allò. També és veritat que el sector tampoc ha ajudat, perquè també hi ha molta gent que toquen en cobles que no s'ho prenen seriosament, que no, tampoc s'ho estimen, que no estudien. És fer per fer, no? I alguns per sortir a casa, alguns per una altra cosa. Vull dir, aquí hi ha moltíssima cosa, no? Que no ha ajudat a l'entorn a que això prèviament hi hagués tingut la situació. I ara avui en dia és difícil, perquè hi ha molts inputs, llavors el que has de fer són accions concretes, anar apretant, anar estant al dia. Nosaltres ja des de fa uns anys, diguéssim, ens gastem molts diners amb el tema de comunicació, que ho veiem vital. Comunicació i professionalització. Nosaltres tenim clar que som un grup professional i ens hem de comportar com un grup professional i per això quan cal contractem una empresa de comunicació, quan cal contractem professionals perquè ens facin les coses, destinem diners per estar al dia, per estar al segle XXI i, bueno, recullen els fruits i va costant. I què hem de fer per omplir les sales de concerts en cobla? Seguir convencent, a marxes ràpides. Nosaltres ara estem en una marxa molt, molt ràpida. I com he dit, si comencen a sortir notícies de que la Copa Sant Jordi va omplint auditoris del món, que és l'objectiu que tenim ara al cap, probablement els podrem omplir aquí també. El que fa la sardana, això és una altra història. Què podríem fer per atreure més gent a la sardana? Bueno, adaptant-nos als temps. Jo sempre he pensat que la clau de l'èxit és el públic familiar. públic familiar, avui en dia és el peu de l'èxit de moltes coses. Si tu convences els pares que portin allà els fills, és èxit, és èxit. Però per fer això, a darrere hi ha d'haver una cosa realment atractiva, participativa. Bueno, hi podríem estar a parlar-ne hores. A mi m'ho han preguntat molts cops, eh?
Sí,
què hem de fer, què hem de fer perquè vingui el jovent a les sardanes? Doncs el que hem de fer segurament no us agrada. Segurament hem de fer coses, costa dir-ho, però trencar, s'han de trencar coses per poder tornar construint a d'altres.
Sí, perquè no, el món ha avançat moltíssim, hi han hagut molts canvis i molt ràpids, i moltes més opcions, tal com deies abans, i potser sí que cal és això, trencar una mica, no?
Si no estàs disposat a trencar res, difícilment podràs avançar, diguéssim, aniràs fent. Que això és un ampli debat, eh? O sigui,
sí, sí, sí.
I es discutiríem molt amb tots aquests temes.
Sí, perquè per altra banda, això que t'anava a dir, la qualitat ha anat avançant, perquè abans hem parlat allò de les gralles i de desafinats i no sé què, l'excusa aquella del tipus d'instruments, que d'afinació d'eficients, que instruments rústics, que la formació dels músics, tot això ara cau pel seu propi pes, els instruments han evolucionat, els músics surten amb estudis, tu mateix em deixes que et posi d'exemple, estàs a l'ESMUC, has estudiat a l'ESMUC i estàs a l'ESMUC de professor, per tant hi ha una formació que realment en aquests moments està bé, o no sé si podria estar millor o més normalitzada també, aquest també és un altre dilema.
La interpretació musical al nostre país és excepcional, no només en la cobla, en tots els camps, en el jazz, en la música clàssica, tenim músics tocant per tot el món, això, quan jo començava els d'aquí érem els més dolents, no? O sigui, venia algú de fora, però ara això ha canviat moltíssim, no? I ha anat repercutint també, clar, com no, amb els instruments de la cobla. També és veritat que totes aquestes accions serioses de buscar l'excel·lència també ajuden, no? Perquè quan vas aconseguint fites i tirant, finalment empenys tot un carro i aquest carro també ve darrere. Jo recordo quan nosaltres hem tingut director sempre, no? Però recordo que hi havia cobles que ens deien, hòstia, però un director teniu? Per què us fa falta un director, no? Jo crec que avui en dia això no s'ho qüestiona absolutament ningú, perquè fa falta un director. I sí, el nivell ha pujat moltíssim. Ja als anys 90, que van entrar els graus professionals i superior a la flabiola, la tipa i la tenora, però després amb l'aparició de l'ESMUC, on també hi ha el fiscorn al superior, i allà, a més, els músics tenen oportunitats, com que l'ESMUC hi ha totes les especialitats musicals, tenen la possibilitat de poder treballar, de poder expandir-se cap a altres àmbits, de poder fusionar, i clar, el nivell puja molt, i es nota, les cobles i els músics tenen molt, molt de nivell, sí.
I ara és el torn per una sardana d'indubtable tall clàssic, una composició d'Eduard Oldrà, la titulada Atzavares i baladres. Thank you. I parlant de canvis i de sonoritat i d'instruments i noves presentacions, permeteu que una pregunta. Us hem vist en les sales de concert adoptant una formació o una posició diferent de les dues files, fusta davant, metall al darrere. En semicercle vam veure la Filharmonie o en forma de V baixa amb el vèrtex en el fons de l'escenari. Què aporta això a la sonoritat de la cobla? Hi aporta alguna cosa o a què és degut?
Mira, d'entrada és degut a una inquietud nostra per buscar una altra col·locació a l'escenari on puguem interactuar més entre nosaltres. I, de fet, vam fer una primera prova al concert del 40è aniversari, l'any 23, al Palau de la Música, on vam interpretar dues peces en formació de semicercle i de memòria, de dalt a baix. També és una cosa que no s'havia fet mai, ens vam marcar com un repte. I vam fer aquesta prova amb aquesta formació, i ja quan ho vam començar a provar ens hi vam trobar molt i molt bé, molt a gust. Primer passava per aquesta interacció entre nosaltres, que una formació que ens veiem tots, no hi ha una fila al davant i una fila al darrere, que això ja és una cosa significativa. A partir d'aquí vam començar a fer moltes reflexions, de molts tipus, estètiques i sobretot acústiques i sonores, i també amb aquest afany de la cerca de nous punts. No? Per exemple, vam anar recollint inputs, no? O sigui, quan una persona que no ha escoltat mai una cobla l'escolta per primera vegada, la primera impressió és forta, no? Perquè la sonoritat és punyent, no? I molts cops molt aguda, no? Sobretot es veu perquè a la fila del davant hi ha les dobles canyes, el flabiol, no? I això ens proporciona una sonoritat d'entrada impactant, no? I en canvi els instruments de metalls queden relegats a la fila del darrere i molts cops també costa de traspassar tota la part greu de la cobla, no? L'aguda passa molt, la greu poc. Altres reflexions que ens van fer, no? Si la cobla la creéssim avui en dia, no existís i avui creéssim la cobla i només la volguéssim per concerts, com la posaríem a l'escenari? Vale? I amb cap net, com la col·locaríem? Doncs segurament la col·locaríem en aquesta disposició, perquè és una disposició que toquen la majoria de grups de cambra, de clàssica, sobretot, però també molts grups de jazz. Molts cors estan optant també per aquestes posicions, com va haver una assemblea de metalls, toquen així, un grup de corda, fins i tot l'orquestra està tocant d'una manera en semicercle, tot i que la part de darrere té totalment, Clar, i dius, segurament la col·locaríem així, no la col·locaríem en dues files. Les dues files té un sentit, perquè la cobla es va crear per tocar al carrer, per tocar sardanes. I, de fet, tots els instruments de la cobla enfoquen endavant. És una gran característica. No n'hi ha cap que vagi amunt o del costat. Tots van endavant. I, per tant, perquè la cobla projecti del carrer, que és pel que es va crear, col·loquen en dues files, perquè amb una sola seria molt llarga i els de les puntes quasi que no podrien tocar-hi junts, i la tarima seria molt estranya, i amb una tarima així rectangular hi caben allà 11 tios amb dues files, no? I projecten endavant, que és el buscat al carrer. Nosaltres al carrer no deixarem de tocar així, però sí que el concert on vols un altre tipus de so, un so que diguéssim embolcalli més tot el públic, que potser no sigui tan agressiu, que potser si et ve algú que no ha escoltat mai una cobla li resulti més amable, i on a més nosaltres també estiguem més còmodes, ens sentim tots perfectament, no tenim una fila al davant que els sentim, però és diferent, o els que estan al davant, els de darrere els tenen a sobre i els estan tocant a les orelles i per tant també els costa sentir-se amb ells. En canvi, d'aquesta manera tots estem per igual, diguéssim. La posició del director és fantàstica, perquè ell està al mig i té tots els instruments a la mateixa distància. Per tant, per treballar tot el que és tema de dinàmiques, d'articulacions i tot, és fantàstic. I res, nosaltres estem molt i molt contents. Sí que depèn l'escenari, ens posem a vegades amb una mica més B baixa. Sempre mirem de buscar aquest semicercle, però depèn del lloc on estem, a vegades sembla que sigui més B baixa o que es puguin tancar més les puntes o obrir, Però estem en plena transformació, no hem tancat. De fet, ara fa poc van canviar de cantó les bandes. O sigui, abans mirant a la cobla, a la dreta hi teníem les dues tenores, primer tenora posat a la primera cadira, les dues tenores flabiol, dos fiscorns, contrabaix, i llavors seguint el semicercle, trombó, trompetes i els tibles, de cara amb les tenores, però ara això ho hem invertit, ho hem posat al revés. Ara a la dreta tenim els tibles i les trompetes, i a l'esquerra tenim les tenores i els fiscorns, i el flabiol. Estem en treball constant sobre aquesta formació. Ja a l'Elfilharmonie sembla que aquesta és la que ja ens acaba d'agradar i que ens quedarem amb aquesta. No ens quedarem mai immòbils, sempre seguirem barrinant. Quina és la millor manera per tothom per mostrar aquesta gran excel·lència que tenim, que és la nostra música per cobla i la cobla?
Dintre d'aquests canvis que s'anunciaven, també hi havia un canvi de casa discogràfica, i aquí també volia barrejar-hi una pregunta. Vull dir, moltes vegades sentim anunciar discos per la tele, per la ràdio, però els de coble, que se'n fan, i que n'hi ha que se'n fan que són d'altíssima qualitat, per exemple, vosaltres heu gravat Toldrà, heu gravat Rosmarbà, s'ha gravat Brutons, aquests no els veus anunciats per enlloc, que això no deixa de ser una altra anomalia. I no sé si aquest canvi també de discogràfica també té una mica per aquí la cosa.
Bueno, sí. Cap aquí, de fet, són dos temes. Un és el de la invisibilitat de la cobla, sobretot els mitjans de comunicació. Mm. Els mitjans de comunicació tenen un gran poder, és el de col·locar les coses a milers de persones, no? I això és molt important. I la cobla, això ha passat molt esporàdicament, per tant, això també seria un tema a arreglar. I sí, nosaltres hem tret treballs discogràfics de molta índole, alguns molt i molt i molt rellevants, i al final ens trobem... Nosaltres no ens desanimem, seguim, que
això esperem.
No interessen els mitjans de comunicació, no interessen al públic sardanista, perquè si són sardanes de Toldrà tampoc no ens decideixen per ballar. El món de la clàssica, com que és una copla, tampoc li queda interessat. Saps? És allò que dius... Així portem anys i panys, però nosaltres sí. No hem defallit mai, tot el contrari, perquè estem convençuts que tenim un tresor i que aquest tresor algun dia tindrà el seu reconeixement. I el canvi discogràfic, hem estat molts anys treballant amb Bismedi, on hem tingut una grandíssima relació i hem tret treballs espectaculars amb ells, molt, 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 però ara Ficta ens dona una altra dimensió, no? Perquè Ficta està molt encaixada en el món clàssic, també, en el món de la música clàssica. Per Ficta som la primera cobla que tindran, no hem tret mai cap disc de música per a cobla. Ens vam conèixer i diguéssim que ens vam enamorar, de seguida vam veure que encaixaríem molt bé uns amb els altres, i és una aposta que estem fent i creiem que, tal com està tot el tema discogràfic, la difusió d'aquesta música, creiem que el nostre és suficientment potent com perquè tingui un mercat i pugui sortir. I pensem que en Ficta anirà molt bé, doncs, molt contents.
Esperem que així sigui. I per anar acabant, abans hem parlat de noms grans importants de la clàssica i la cobla i la música de cobla, que no deixa de ser clàssica, hem quedat, i així ho veiem, com els Lamot, Grinyón, Garretes, Toldràs, Manent, Serres, i després veníem cap aquí, hem esmentat Rosmarbà, i Rosmarbà ha estat designat director honorífic de la cobla. Quina relació hi ha amb el mestre Rosmarbà?
El mestre Rosmarbà fa molts anys, molts, que tenim relació, ja als anys 90 vam de la mà d'en Jordi León, que és el que ens el va portar, ens va dirigir un disc sencer. En aquell moment Rosmarbà devia tenir 50 i pico, 60 anys, va ser el primer contacte, i jo que hi era em va impactar moltíssim, no? Perquè ostres, és un músic del nostre país excepcional. Hem seguit mantenint molt bona relació amb ell, de fet li hem estrenat moltes obres, el concert del nostre 40 aniversari li vam estrenar una obra, ens la va dedicar a nosaltres, el Festival Festiu de Calonge també li hem anat estrenant, vull dir, la relació ha sigut constant. En els últims anys també ell ens ha vingut a dirigir algun cop, ell ens mostra molta estima sempre que està amb nosaltres, ens dona molts consells, ens diu el bé que ho fem i que el content que està amb que hi hagi una formació així. I ara, recentment, vam fer un concert a l'Aliança Poblenou, un concert a l'Anton Garreta, que el va dirigir l'Antoni, i clar, vam fer una feina excepcional als assajos, perquè l'home té 88 anys, però té un cap molt i molt i molt clar. Vam treballar molt bé, molt al detall, molt de gust, vam estar molt bé amb ell, i va ser on li vam suggerir. Nosaltres ja havíem tingut un director honorífic, que havia sigut Manel Oltra.
Sí.
Manel Oltra, que havíem tingut una vinculació molt i molt gran, i vam creure que en tota aquesta relació amb el mestre Rosmarbà li vam demanar si volia ser el nostre director honorífic, que ens honoraria molt que ho fos, i també ens permetria mantenir aquest lligam, i ens va dir que sí de seguida, que encantat de la vida, que també l'honorava molt, que és el nostre director honorífic, i va ser així de ràpid i ho vam anunciar ja amb una roda de premsa que ho vam fer, i estem molt contents, molt contents. I llarga vida del mestre.
I llarga vida del mestre, naturalment, perquè a més és una d'aquestes persones clau que es mou entre la transició aquesta dels grans clàssics de Joaquim Serra, cap aquí, és potser la peça clau que està en el mig, no?
Els va conèixer tots, va anar a classe amb Toldrà, va dirigir obres del Serra amb en Joaquim Serra allà, vull dir, és història viva aquest home.
Doncs, escolta, Pep, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons de Ràdio Sabadell, per als Sardanes a Ràdio Sabadell. No sé si amb tot el que hem parlat hi ha alguna cosa que no haguem tocat que t'agradés dir. Tens micro obert, si no, d'això agrair-te molt que ens hagis des.
Crec que ho hem dit molt, i molt, molt content i molt satisfet per poder estar amb vosaltres aquí.
Moltes gràcies, doncs. I molta sort, molts èxits a la Sant Jordi, molts èxits a la cobla i a la música de cobla, naturalment. Gràcies.
Moltes gràcies, Jordi.
Tanquem el cercle amb una altra sardana d'Antoni Rosmarbà, el mestre que és director honorífic de la Sant Jordi. El títol, Jordi de Sant Jordi. Hem arribat al final del programa d'aquesta setmana. Hem escoltat una llarga entrevista amb en Pep Moliner de la Cobla Sant Jordi. Cal parar molta atenció a tot el que ha dit, tant els projectes de la cobla com els pensaments i opinions sobre la sardana i les actituds que ell hi veu. Cal que hi reflexionem. Abans d'acabar, uns apunts d'agenda sardanista sabadellenca. La propera ballada serà el dia 7 de desembre, 11:45, a la plaça de les Dones del Tèxtil amb la Jovenívola. L'endemà dia 8, cap a 1:00 PM, a la sortida de missa, davant de la Puríssima, amb la Cobla Sabadell. Després, ballada el dia 14 amb la Nova Vallès a la plaça de les Dones del Tèxtil, a 11:45. I el mateix dia 14, a la tarda, el concert de Sant Esteve amb la Jovenívola de Sabadell al Teatre Principal. Fins aquí el programa 554 de Sardanes a Ràdio Sabadell. Toni González, dels Serveis Tècnics, i Jordi Saura, guió locució, us agraïm la vostra atenció. Ens podreu tornar a escoltar demà en segona emissió i a partir de dilluns també al podcast de Ràdio Sabadell. I dissabte vinent a les 8 del matí, els Sardanes a Ràdio Sabadell, número 555. Fins llavors, que tingueu una molt bona setmana.